Vinga, 10 i 4, després de parlar de les bestioles de quatre potes, hem de parlar de les bèsties de l'asfalt i dels camins, aquells que són capaços de córrer i córrer si s'entrenen, i ho fem en el nostre espai Fart de Córrer. Avui només amb en Pere Serra, perquè en Juanjo Escandell està molt i molt enfeinat, els Pujols amb Escapri, que no paren i han d'aprofitar aquest mini-estiu que tenim enguany. Molt bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Encantat, com sempre.
Molt bé, què mos portes avui?
Mira, avui ja feia unes setmanes que no podia venir i tenia alguns temes que volia començar.
Molt bé, perfecte.
Però jo crec que és obligat posar-nos un poc al dia de la nova normalitat en el que seran, en el que són les curses, i per això havia pensat en parlar segurament amb la persona de l'àmbit de les Pitiuses i segurament de Balears que més coneixements o que més experiència per ara té.
Ah, sí?
Estem parlant de Fàtima Blázquez. Ella viu a Eivissa, és esportista, entrenadora i també organitzadora de múltiples competicions, i ja ha organitzat segurament la primera cursa que hi va haver-hi, va ser el 12 del mes passat, el 12 de juliol, i en res, si volíem parlar amb ella, a veure què li sembla, com va anar tot.
La cursa de la salut, diré
això. Sí, la cursa de la salut del dia 12 de juliol.
Exacte. Molt bé, doncs endavant, introduïm-la. Bon dia, Fàtima.
Buenos días.
I gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Molt bé, te deixo amb en Pere, que és el nostre anfitrió en temes de running i de córrer.
Hola, Fàtima, molt bon dia.
Hola.
Què tal?
Hola, muy bien.
Crec que la primera pregunta és obligada. Com funciona la nova normalitat en les curses? Com ho definiries?
Pues... La definiría, pues nada, hay que tener un poco de precaución que la gente no se aglomere, cumpliendo pues eso, sobre todo la distancia social, que a veces parece que en una carrera pues puede ser complicado. Pero por ejemplo, si estudiamos una carrera y vemos que los puntos más conflictivos pueden ser una entrega de dorsales o el postcarrera, pues buscas las formas de evitar estos conflictos. Y nosotros lo que hemos hecho es hacer una entrega de dorsales muy espaciada en el tiempo, casi 5 días para entregar 100 dorsales, entonces en ningún momento hubo una aglomeración. Y el postcarrera, pues tienes que casi invitar a la gente, pues que al evitar tener un guardarropa, que nosotros tuviéramos las mochilas de los corredores para que se pudieran cambiar, casi obligas a que se tienen que ir a los coches a buscar su ropa para cambiarse, y evitas también esta zona de aglomeración. Y luego, gracias a Elite Chief, que es la plataforma que solemos usar nosotros de inscripciones, pues se enviaban los resultados por una app y solo venían a recoger el premio pues las personas que tenían que venir a podio, que es otro de los puntos que todavía pues yo creo que tenemos que mejorar. Sinceramente, igual que los otros, creo que han salido bastante bien. El tema post-carrera y premiación pues es algo que todavía tenemos que concienciar mucho a la gente, que no es el momento de venir a ver cómo recogen los demás el premio.
Exacto. ¿Y que, com penses que a part d'aquest post-carrera que mos explicaves, quins altres aspectes creus que també compliquen molt l'organització de les curses?
Bueno, más que nada que cualquier carrera en Eivissa o en Formentera ya tienes muchos técnicos para darte unos permisos, ¿vale? Gracias que con el tiempo pues la gente de medio ambiente o la gente de policía local, guardia civil, van entendiendo un poco lo que es el funcionamiento de una carrera. Ahora nos meten un técnico más, que es la parte de sanidad,
claro.
Y sobre todo que tenemos que tener muy claro que con este virus vamos a tener que aprender a convivir, porque no es una cosa que vaya a quitarse mañana, aunque aparezca la vacuna, ni pasado mañana. Yo creo que es una cosa que la tenemos que aprender a convivir. Y prohibir no creo que sea la solución por parte de los técnicos o que nos vean como una amenaza, sino que tenemos que buscar soluciones entre todos para que todo se pueda desarrollar. Y hay veces que sí que te enfrentas algunas veces a los técnicos de cierto ayuntamiento, que claro, también hay que entender que la responsabilidad de firmar esos permisos para una carrera en parte es suya.
Claro.
Pero como yo te digo, aprendimos a convivir con medio ambiente, aprendimos a convivir con la Guardia Civil y tendremos que aprender a convivir con el virus y con la nueva normalidad, porque esto Jo crec que va per a largo.
I passant a l'altra part, diríem, jo per circumstàncies no puc participar encara en cap cursa, i, però m'agradaria que m'ho expliquessis com veus la resposta, la valoració que fan els participants, els atletes.
Pues cuando estuvimos el equipo mirando de reanudar las carreras, pues la verdad es que teníamos un poco de respeto, o también organizas una carrera que incluso el organizador quiere divertirse y quiere estar satisfecho con lo que ha hecho. Y la parte, nosotros lo que hicimos fue dividir a los corredores de 6 en 6, como de mejor a peor. Claro, esta división de mejor a peor, y decir, tú eres de los 6 mejores, tú eres otro del 6 al 12 el mejor en esta... Es muy complicado, realmente, porque por suerte en las islas no tenemos solo 6 corredores muy buenos. Pero la verdad es que también es verdad que mandamos un email con el orden de salida, hubo algunas indicaciones, pero siempre con mucho respeto. Y yo estoy muy contenta del comportamiento de los corredores en la prueba, y luego a la semana siguiente hicimos otro aqualón, y también muy contenta del comportamiento de los deportistas que se han acercado.
En relació amb això que expliques de que l'organitzador també ha de tenir una certa satisfacció, no, en el que passa, en el que fa, com ho valores cap a un futur? Creus que totes aquestes mesures, tot això val la pena, per dir-ho d'alguna forma? S'esforç, no?
Compensa tot? Sí, perquè... Nosotros somos, no es que seamos unas grandes empresas de organización de eventos deportivos, somos un club, pero detrás de todas las carreras hay un cierto movimiento de dinero que es real, ya sea el que hace los trofeos, el que viene a cronometrar, los árbitros, el que hace las camisetas, igual que un hotel se ha tenido que adaptar, o un bar se ha tenido que adaptar, o un gimnasio, nosotros nos tenemos que adaptar para poder seguir trabajando. En nuestro caso, por ejemplo, yo digo, haciendo estas dos carreras, he podido acabar de sacar a una persona del ERTE, Elite Chiefs ha vuelto a trabajar, tenemos que seguir trabajando. No se puede decir, bueno, pues hasta que esto se acabe, por ejemplo, te digo, una de las empresas más afectadas puede ser Elite Chiefs, no se hace nada. Exacto. Porque te cargas a 10 personas directamente, y te cargas a una empresa. Pero te digo, esta empresa en las Baleares, como te puedes decir, otras empresas en la península. Exacto. O la persona que se había comprado un montón de camisetas para serigrafiar, ahí las tienen metidas en caja esperando que alguien organice algo para que las pueda vender. Nos tenemos que adaptar.
Son muchas cosas.
Y tenemos que seguir trabajando. Y el círculo del deporte es muy grande, porque si tampoco hay carreras, los atletas no tienen objetivos.
Exacto.
Y sin objetivos no hay entrenadores. Y también pues gastará menos zapatillas,
a menos kilómetros.
Somos un colectivo muy olvidado, porque la realidad es esta, somos muy olvidados, está pendiente siempre de los bares, de las discotecas, de otras cosas, y nosotros movemos una economía real, y luego ya cuando te vas a los grandes eventos, por ejemplo, los 3 días o el par que tenéis en Formentera, hay 400 personas en Formentera en los hoteles, y esto parece que se olvida. Y yo creo que somos un colectivo muy olvidado y sobre todo perjudicado por toda esta situación.
Exacte, i ara no sé si has vist les normes que publiqueu. Entenc que la normativa que feia servir la Federació d'Atletisme, i clar, crida molt l'atenció això de normes tan clares com un màxim de 150 participants o de 60 corredors, diríem, en el mateix temps, en la mateixa prova. És a dir, que això, tot el que són les proves de populars i de ruta que coneixem, doncs clar, la immensa majoria quedarien molt fora d'aquests rànquings.
Jo, per exemple, crec que en el cas de... A veure, jo... Personalmente, es una opinión personal. Yo veo muy complicado que se haga la media maratón de Formentera, muy complicado, pero yo creo que el triatlón de Formentera sí que se podría celebrar. ¿Que tienen que ser 150? Bueno, pues se celebra el sprint y luego se saca el olímpico.
Exacto.
Eso puedes hacer el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. No hay ningún problema.
Exacto.
En caso de los tres días, pues ya lo tengo adaptado. ¿Qué tengo que tener 150 personas? Bueno, pues sacaré 150 la ultra, 150 la maratón y 150 la media maratón.
Sí.
También te digo que es una... La organización tenemos que aprender, mi equipo de gente tenemos que aprender, y es un año más de experiencia. Y dentro de todo lo malo, yo creo que hay cosas que se quedarán en el tiempo.
Sí.
Porque son más higiénicas, más sanas.
Sí,
si te pones a pensarlo, también, Pera, tú eres corredor, tampoco es muy, muy por ser saludable que tú llegas corriendo, sudando, llegas allí a un avituallamiento y metes la mano en una bandeja.
No,
que
no.
L'ha metido el siguiente i l'ha
no,
metido
no.
Mil
más. I és que venen. No, o fer una... O estàs a sortida d'una marató d'aquestes populars de qualsevol gran ciutat amb 6.000 persones que t'envolten o 7.000, que va ser borrades d'aquestes i que apareix una manifestació més que una cursa.
Exacto, i jo crec que hi ha coses que van a quedar hasta mejor i competitivament les dues proves que jo he hecho són peores, o sea, són més dures, perquè tu sales del primero... Supuestamente tú estás en el grupo de los 6 mejores. 10 segundos detrás de ti han salido 6 personas que tú no sabes si te están recortando.
Ah, claro.
Exactamente. Entonces es casi una contrarreloj
a
tope todo el rato. Y la verdad es que competitivamente a mí me parece más duro, incluso más limpio, porque no se producen atascos, no se producen cosas.
La típica situació que en el trail passa tantes voltes, no? De que aquell embut en els 300 metres de la sortida que t'agafes amb un malament i ja no és impossible de remuntar tot allò. Sí, està clar.
I esto ahora ya pues no pasará. Yo te digo, hay cosas que yo creo que han llegado para bien o para mal, para quedarse. Yo creo que es lo que te digo, que no es una cosa que... Porque se han suspendido las carreras de la primavera para el otoño. Y es que ahora las del otoño, que estás pensando en la primavera, pero es que la primavera... La primavera, ¿cómo será la primavera?
Exacte. I ja parlant de tot, ara en dues setmanetes, diríem, bueno, perdó, menys, en una setmana i pico, estic preparant l'Estrell de Sant Jordi, veritat? L'organitzarà. Com ho veus? També estan adoptant les mateixes mesures, veritat?
Jo he leído també el màximo de 150, también como organización tienes que aprender, es verdad que siempre te gusta tener 1.000 personas en una salida, pero la primera vez mejor con 150 vayamos a hacer estas cosas bien, que no lo hagamos muy mal y seamos todos los deportistas perjudicados.
Pues está clarísimo.
Y yo en ahí me estoy quedando, los 150, que es un número que podamos gestionar, que luego la gente a veces con los móviles hace unas fotos, que luego el corredor balear las coge, y no es lo mejor. Y ya te digo, no tenemos que ir dando pasos adelante, pero que sean seguros.
Exacte.
Y que el feedback que nosotros le demos al gobierno balear a la parte de deporte sea positivo y que demostremos que se puede hacer y que no nos pueden volver a parar.
Exacte. Jo com a resum, crec que, o com a idea que me va quedar molt gravada, vaig estar parlant amb una part de l'organització de l'Ultra Pirineu allà quan vam estar fent el recorregut del cavall de vent, i me va cridar moltíssim l'atenció que parlava de tot això que estem parlant, ni més ni menys, i que ja tenien autoritzacions i permisos, però varen haver d'anul·lar-ho tot per una qüestió que està contemplada, però clar, en segon quina organització i segon quines circumstàncies és materialment impossible, i era que ells els obligaven a responsabilitzar-se del públic, és a dir, com has de tenir 100 i pico de quilòmetres balisats passant per 8 municipis diferents, nuclis de població diversos, i estar segurs que no hi haurà un lloc on se t'acumuli més de 50 persones vens a curs o que se mantindran les distàncies de seguretat. Això era totalment impossible.
¿Cómo se está desarrollando? Ahora se está desarrollando la Vuelta a Polonia, de ciclismo me refiero. Ha estado la Vuelta a Burgos,
sí.
Se va a celebrar el Tour.
Sí, però ells explicaven això.
Que era... La gente está ahí y es que tampoco puedes impedir. La gente tiene que ser... Luego aquí cada uno tenemos que tirar de nuestra propia responsabilidad. Si yo veo 5 personas juntas, coge, date 2 pasos a la derecha y te pones separado un poco de él.
Ja, però no sempre és possible responsabilitzar-te d'això de la conducta de gent que
no
està controlada.
No, yo no me puedo responsabilizar. Pero, por ejemplo, yo ya te digo, la entrega de trofeos es uno de los fallos y una de las cosas que tenemos que solucionar. pues yo de cara a los tres días he pensado pues buscar un sitio que esté la gente sentada y solo que puedan acceder las personas premiadas. Vale, que bueno. Se tiene que hacer 2 horas después, pues lo haremos 2 horas después. Pero sí. Lo que no me voy a jugar es la salud de la gente, porque aquí ya entras una parte de salud.
Sí, ya estamos muy
prefiero, delicada. Pues mira, no habrá foto de la entrega de trofeos o no quedará bonita, pero yo no juego tampoco con la salud de las personas ni de mi equipo de personas.
Perfecto.
Y tocará hacerlo ahora mismo así.
Sí, exacte. Fàtima, no res més que donar-te les gràcies per donar-nos aquesta perspectiva des de l'altra banda, diríem, de lo que són les curses, que és l'organització, que és una part fonamental. I res, i molta sort i molt d'ànim, i espero que ens puguem veure corregent o entrenant d'aquí poc.
Igualment, gràcies. Moltes
gràcies, Fàtima, per haver-nos acompanyat aquest matí.
Una abraçada molt forta, Fàtima.
Hasta luego.
Vinga, va, però, en fi, els protagonistes del nostre imaginari del running ienc segueixen fent feina, no?
Sí, segueixen fent feina. És dir, us volia comentar, no sé si ho vau veure, que va sortir en bastant medi de mitjans de comunicació, i que era que fa 3 setmanes, sí, 3 setmanes, 4 setmanes ara farà, en Tòfol va fer una...
Tòfol Castanyer.
En Tòfol Castanyer, suggeric, de número 1 d'Isma Llull, que més destacat en el seu món d'estrell. En Tòfol sempre té iniciatives molt interessants i aquesta crec que va ser per posar-li una gran medalla. I és que se va proposar recórrer a 54 cims de més de 1.000 metres d'alçada que hi ha a la Serra de Tramuntana.
Uau.
Per fer-ho va recórrer 110 quilòmetres i va rompre més de 7.600 metres de nivell positiu, és a dir, que ja és molt, ja vos dic. I a més també dir-vos, jo que conec bastantes àrees d'aquestes, bastantes zones, i bastant d'aquests cims, quasi sempre els últims quilòmetres per arribar a cim, quasi sempre són terrenys molt tècnics, molt romputs, molt degradats i que són molt, molt complicats, és a dir, que potser en un quilòmetre pots estar una hora per fer un quilòmetre perquè és una tartera de pedres o és un lloc inhòspit. En resum, en Tòfol va fer aquesta borrada de 110 quilòmetres en 7.600 metres de nivell positiu amb un poc menys de 30 hores i el més important és dir que ja vos dic que és anar molt ràpid. Com a imatge de referència, hi ha un dels cims més emblemàtics, no més emblemàtics però com a mínim més icònics de Serra Tramuntana, que es li diu un Següell de Frare, que és un cim que és un vertader, és una vertadera
tartera, una cingla, un cim,
no,
un
perdó, és
una agulla,
és una agulla perfecta i va pujar-hi escalant, no? Tenien cordes preparades per anar-lo assegurant i va pujar i baixar escalant, va pujar escalant i va baixar fent ràpel, perquè va fer una idea.
En Tòfol diríem que és, tu dius que és en el món dels trails diríem el número 1 de les Illes. Hi havia aquest altre en Capó?
Miquel, però en Miquel està un poc, és a dir, no se dedica tant a l'estrell i ha tingut uns problemes de lesions últimament, però bé, també.
Té la mateixa edat que en Kilian Jornet, aproximadament, o no?
Qui? En Tòfol. No, en Tòfol és de la meva, corríem junts, en Tòfol i jo.
O sigui, en Tòfol és més gran que en Christian, que en Kilian.
Sí, en Tòfol té uns mesos més que jo, i clar, en Kilian ara té 32 anys, i nosaltres, i en Tòfol té 48.
Ja.
És a dir, no, hi ha moltíssima diferència.
O sigui que no podran mai ni arribar al nivell de...
No. Kilian.
Per cert, has vist aquelles imatges en Kilian Jornet amb la GoPro caminant per un cingle que sembla que hagi de caure en qualsevol moment. Però
tu saps que això té...
Té truco?
Truco no és que tingui truco, ja és un cingle molt estret, però la GoPro en sàngol d'ull de peix fa que encara sigui més estret.
Sí.
Allò és estret, jo conec cingles d'aquest tipus i són estrets i creen tensió, però n'hi ha molts que hi ha que reconèixer que la GoPro ho magnifica.
Molt bé.
No és que no siguin...
En qualsevol cas es mou molta soltura per allà dalt, com si n'hi hagués una caiguda de 3.000 metres a cada cantó.
Exacte, no, ja vos asseguro que hi ha cingles d'aquests que són ben peluts, però no, també vos asseguro que la imatge enganya un poquet.
Molt bé.
Jo simplement, com a anècdota, comentar-vos que veure la imatge d'en Tòfol acabant sobre les 12 de quasi la 1 de migdia després de Galatzó, que és el puig més allunyat, que té més de 1.000 metres. Era un espectacle, veure l'ossa suada, la cansada que duia. Semblava jo quan he fet una cursa d'aquestes llargues, és a dir, que estava destrossat el pobre. I el més important és que això forma part d'un projecte educatiu que se farà arribar a les escoles i instituts de Balears com a coneixement, no? Perquè els més joves coneguin el que és la Serra de Tramuntana i en aquest cas de cims de més de 1.000 metres.
Mm-hmm. Molt bé.
També comentar-vos que dins aquesta línia n'Andreu Simón, que és un dels millors trail de corredor de trail d'Espanya, està dins el top 10 de nivell espanyol, inclús.
Wow.
Millor. Va fer, no sé si ho coneixes, Bernat, el que li diuen és el corregut del Carros de Foc.
N'he sentit a parlar, però et diria que no sé on és el Carros de Foc.
El Carros de Foc és a Aigües Tortes, és el parc nacional d'Aigües Tortes.
A l'altra banda de la Vall d'Aran, sí.
Exacte,
sí.
Entre Vall d'Aran i la zona de Boí i Taüll i Barruera i tot allò. Diria més aquell massís. És un massís immens, molt gros, on està ple de petits llacs i petites llagunes glacials, i la característica que té és que sempre és un recorregut no molt llarg, són 67 quilòmetres, amb un desnivell positiu de quasi 5.000 metres, és a dir, que està molt bé, són molt de metres. I el tema, el que el fa molt dur és que sempre l'alçada mitjana és de 2.400 metres. És a dir, sempre van entre 2.000 i 2.600, 2.500, i és un recorregut, com que està la major part de l'any està nevat i hi ha molt de gel, pues, hi ha molta roca suelta, és molt tècnic, és molt vertical, tens parets verticals que has de pujar grimpant i has de baixar així com pots, i és a dir, perquè aquests corredors tan bons tardin 9 hores en fer 60 quilòmetres, 67 quilòmetres, és perquè és una borrada. Uh-huh. Veure que va rebaixant 5 minuts només el temps anterior de fa 11 anys, que estem parlant de la prehistòria d'Estrell. És a dir, que tenia en Xus Ramon, que hi ha que valorar encara més ser capaç. Simplement per fer-te una idea, Bernat, si tu i jo un dia m'anéssim a caminar i volguéssim fer aquest recorregut, tardaríem com a mínim 5 dies. és a dir, necessitaríem un dia per fer 10 quilòmetres o 12 quilòmetres i passaríem tot el dia.
Els
cert.
Encantats el pugen o no? Perquè queda just sobre l'estany de Sant Maurici i just de vora de...
No te sé dir. És a dir, aquest recorregut és un anell que uneix tots els refugis d'espart natural.
D'Aigües Tortes.
És a dir, va començar com una prova entre els guardes de refugis i aquí ha quedat. Ja t'he dit, estem parlant de gent normal, sense cor, sense fer res, doncs en un dia fa 10 quilòmetres o 12 quilòmetres. És una borrada. És a dir, pots passar 8 hores per fer 12 quilòmetres. És que és increïble.
Sí, sí. Un d'aquests reptes només apte per a gent realment preparada.
Sí. O que tingui molt de temps i em vaig fer una setmaneta de treure.
Caminant, ja. Molt bé.
No,
clar,
no passa res,
clar.
També tot està permès.
T'esperen? T'esperen o no a l'arribada, si trigues una setmana?
No, però és a dir, és un recorregut obert, tu vas segellant a tots.
Als refugis, va.
Als refugis i pots, clar, no tens cap problema, pots fer-ho en un mes si vols, però bé, no.
És a dir, jo ho faria, crec, en un any.
I ja per acabar, comentar-vos que així, això sí que és una cursa que anar als Lloberes, a Pollencina, de la Mallorquina de Pollença, va quedar tercera en el Trail Rouge, una cursa molt dura a tot el que és la zona de, ja ho diré, perdoneu, de la Val Senís i Landsburg, que és una zona impressionant, és preciós, amb unes glaceres de Vanois. En resum, que en Àngel va quedar tercera, a una hora de ser guanyadora, que va ser na Charlotte Duchot, i just darrere de Caroline Chevrot, que és una de les millors corredores de trail de tota la història. És a dir, una hora bona, i a més, més mèrit integre té, perquè només va arribar un minut davant de la quarta classificada. És a dir, que una hora bona per en Àngels, que sí que ha pogut fer curses, i res, i a continuar, i molt veïm. les properes setmanes.
D'aquí 15 dies, sí, exacte. Sí. Moltíssimes gràcies, Pere Serra, per haver-nos acompanyat. Sabem que ara tens un compromís, o sigui, perfecte, que t'ho agraïm de tot cor. I també, doncs, amb aquesta conversa interessant amb la Fàtima Blázquez sobre la nova normalitat del món de les curses i aquest avís que mos ha fet, que veu difícil que es realitzi la mitja marató de Formentera. Gràcies i molt bon dia, Pere.
Molt bon dia a tots, gràcies.